Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. I com que estem ja quasi a final de curs, avui parlarem d'algunes de les activitats que s'estan fent amb alumnes a la comarca. Farem una mica de recorregut i veurem a veure quins resultats s'han obtingut i com han anat.
Des del Centre de Recursos del Priorat s'està organitzant i donant suport a diverses activitats amb alumnes de la comarca per tal de fomentar l'intercanvi entre les diferents escoles i afavorir la interrelació entre alumnes dels diferents centres educatius. Algunes d'aquestes activitats són el teatre a l'escola, la ràdio a l'escola, que ja fa molts anys que es duen a terme, i d'altres com Coneguem el Priorat, que s'organitza conjuntament amb el Consell Comarcal del Priorat. Hem dit que algunes ja fa molts anys que es fan, però per la pandèmia es van haver de suprimir i aquest curs s'han pogut recuperar. Totes aquestes activitats porten molta feina de preparació i coordinació, però són molt enriquidores per als alumnes, no només pel moment de fer l'activitat, sinó també per la preparació, ja que en totes elles hi ha molta implicació dels alumnes. Avui parlarem de totes elles per saber com s'organitzen, com es duen a terme, com ho viuen els alumnes i quina valoració se'n fa des de l'organització.
Per saber com han anat algunes d'aquestes activitats, com estan organitzades i quina valoració se'n fa, tenim amb nosaltres a la Montse Capdevila,
hola,
directora del CRP del Priorat. Tenim a la Carme Barberà, que és mestra jubilada. I tenim també a l'Elisa Barceló, que és tècnica de l'oficina del Peixatge. Totes elles han col·laborat en l'organització, si no totes, d'algunes d'aquestes activitats i per això ens podran explicar com han anat, com s'han organitzat i realment si han tingut l'èxit que s'esperava. Bon dia a totes tres, Montse, Carmen, Elisa.
Bon dia. Molt bon dia.
A veure, potser comencem amb la Montse, que ens podria fer un resum de les activitats pedagògiques que s'han fet o està previst que es facin ja, que estem ja a final de curs. Què et sembla, Montse?
Doncs sí, farem un petit resum. Bueno, les activitats que s'han ofert enguany a les escoles de la comarca són, com ha dit la Montse a la introducció, les que ja fa molt temps que s'estan fent, no? Com és la ràdio a l'escola, el teatre a l'escola i el Coneguem al Priorat, que es fa que des del servei educatiu es col·labora amb l'organització, amb el Consell Comarcal, el Fòrum d'Ensenyament i Prioritat. Aquestes activitats sempre han estat molt ben rebudes per les escoles i enguany també el mateix, no? I en el que és, per exemple, el Coneguem al Priorat hi participen totes les escoles de la comarca perquè és una activitat ja que va dirigida als alumnes de cicle mitjà d'educació primària i també col·laboren els alumnes de quart d'ESO dels dos instituts que hi ha a la comarca. I llavors les altres són unes activitats que depèn de cada curs l'escola decideix d'acord a les seves activitats si participa o no. Però tant el teatre a l'escola com la ràdio aquest curs han estat molt ben rebudes. I tant amb una com a l'altra hi han participat forces escoles. Llavors també val a dir que des del centre de recursos donem suport a activitats que també participen els alumnes, però que estan organitzades directament pel Departament d'Educació, com són el certamen de lectura en veu alta, que hi participen també, bueno, també és voluntari, pot ser que alguns anys hi participin molts centres, altres anys que no, i els Jocs Florals, que són, bueno, també una activitat que organitza cada any el Departament d'Educació.
I aquestes activitats que has estat ara enumerant s'han dut a terme per fi, no? Després d'aquesta pandèmia o en aquest moment de la pandèmia, i s'han hagut de prendre algunes mesures excepcionals. Han tingut també bona acollida, has comentat que sí, però hi ha hagut diferències respecte a anys anteriors?
Bé, el que t'he dit, per exemple, com és la ràdio i el teatre, molts centres ja tenen clar que fan un any una activitat i l'any següent l'altra, o sigui, ho fan alternativament. Llavors, el teatre ja es feia, clar, dos cursos que no es feia per la pandèmia i es va valorar si fer-ho telemàticament, bueno, i al final es va decidir que no, i enguany que ho puguin fer, i sempre amb aquell interrogant, no? Al començament de curs dèiem, segons l'evolució de la pandèmia, perquè podia ser que anéssim a millor o a pitjor. Per sort, hem anat a millor i inclús doncs, s'ha pogut sense mascaretes, que això ja és anat molt bé, clar, perquè el teatre era una cosa dels que deien els mestres, fer-ho amb mascareta no tenia o hi treia bastant de sentit. I llavors la ràdio a l'escola sí que una de les mesures que vam fer doncs, va ser, perquè encara havia la mascareta, vam tindre que gravar-ho amb mascareta. Però tot i amb això, han participat enguany potser menys escoles que altres cursos, però no perquè sigui per la qüestió de la pandèmia, és perquè moltes ja l'any passat hi van participar i enguany, com que participen al teatre, no han participat a la ràdio. I la veritat, tots els programes que s'han fet, que han sigut en total, han participat 7 centres i 8 programes, han estat tots de molta qualitat i, vaja, que us convido, si no els heu escoltats, a tornar-los a escoltar perquè estan penjats a la web de Ràdio Falset. Al Teatre a l'Escola sí que hi ha 12 centres participants i es faran 13 obres, bueno, s'han fet 13 obres, perdó, i la veritat és que jo he vist moltes ganes en tots els mestres i alumnes.
Molt bé. I aquesta activitat que has anomenat de Coneguem el Priorat és l'única que hi participa en totes les escoles.
Mm-hmm. Aquesta, clar, és diguéssim, la que realment és la que hi ha tots els centres implicats.
I aquestes que has anomenat que organitzaven des del departament, a quins nivells van dirigits?
Van dirigits a tots els nivells. Bueno, la del certamen de lectura en veu alta és des de cicle mitjà fins a l'ESO, és a dir, cobreix aquestes etapes. I el que és els Jocs Florals és des de tota la primària, i també ESO, i també batxillerat.
Però com es du a terme aquesta de la... De la lectura en veu alta.
Aquest del certamen de lectura en veu alta, per exemple, els altres anys, cada escola tria un lector de cada categoria. Uh-huh. I llavors anaven a Reus, al centre de lectura, a fer les lectures. I d'ells se n'escollia un, que anava amb unes altres, amb les semifinals, que es feien generalment a Tarragona, i de Tarragona a Barcelona, que es generalment feien la final al Teatre Nacional.
Caram.
Que d'aquí el Priorat n'ha arribat a anar al Teatre Nacional a fer les lectures.
Déu-n'hi-do.
Que a la final ja no és un, diguéssim, és més que res, ja no en trien cap, sinó que aquell és anar a gaudir de la lectura i els nens que han estat seleccionats dels diferents comarques van a llegir allí. I enguany, per exemple, la part que era d'aquí de la comarca, clar, com que era encara, si va fer el mes de març, els nens van enregistrar, com el curs passat, van enregistrar les lectures i ho van enviar al jurat, diguéssim, territorial, que era de Reus, no? Que hi havia diferents escoles de les diferents comarques, no? En el cas nostre és la Conca, Baix Camp i Priorat, que van junts. I d'allí, mirant els vídeos, s'han escollit aquestes lectures. I sí que l'altra fase ja ha sigut presencial, perquè ha sigut el mes de maig.
Molt bé.
I llavors la final, que es farà el juny, també el Teatre Nacional, també serà...
I els Jocs Florals també fan aquest recorregut?
Sí, també. És primer, com els centres ho envien aquí al CRP, allí hi ha un jurat que en tria un per cada categoria, llavors hi ha un jurat, diguéssim, de serveis territorials de Tarragona, i llavors aquí ja es fa una festa que els altres anys, que enguany no es farà, però fins fa 2 anys es feia el complex educatiu, a Tarragona, i anaven els nens que havien estat seleccionats les seves lectures a llegir les lectures, o no, les redaccions que havien fet, els textos que havien fet, i els donaven un obsequi. Llavors també hi ha una altra final que es feia a Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Però amb aquestes activitats he de dir que els centres a vegades són una mica reticents a participar, des del meu punt de vista, perquè han d'escollir un alumne. I a vegades prefereixen activitats més corals, col·lectives, que participin tots.
Sí, sí.
Tot i això, enguany, per exemple, el dels Jocs Florals, ja tots els textos havien de ser escrits col·lectivament.
Uh-huh. Ah, molt bé.
Perquè també la idea de que no sigui que el nen ho escriu, ho porta, sinó que sigui un treball d'expressió escrita a classe. I que es faci, i que es treballi allí i que llavors sigui fruit d'un procés que s'ha fet a l'aula. No perquè, mira, un té creativitat, sinó que és fer un treball així més conjunt.
Clar, això molt millor.
I abans de passar al Coneguem el Priorat, que potser és una activitat que potser ens ocuparà més, Montse, el que fa el Teatre a l'Escola, que has dit que és una activitat que fa molts anys que es fa, hi ha unes condicions per presentar-se o tot s'hi val, entre cometes, o...?
Una de les condicions que posem és que les obres es facin en llengua catalana, no? Ah, que si alguna part de l'obra és en anglès o en castellà, tampoc no hem dit que no, no? Perquè, i més pot ser el nostre territori, que sí que tots som catalanoparlants, però pensem que el teatre és un... s'ha de una cosa per cuidar la llengua. Oh. I llavors és també un motiu de cohesió, no? I de poder doncs, utilitzar el català amb aquest llenguatge teatral.
I si poden presentar tant obres de nens de 3 anys com de nens de 12?
Sí, i inclús de secundària, que no en tenen gaires o quasi bé poques, però crec que la majoria de centres que participen són de primària. Uh-huh. I també és això, que les obres poden ser, algunes vegades són més musicals, altres són més de mímica, vull dir que tampoc hi ha un d'allò, hi ha de ser text, no?
Uh-huh. Clar. I la ràdio també hi ha alguns aspectes a tenir en compte?
Oh. Bueno, a la ràdio sempre els hi donem alguns, però molt generals, però el programa és molt lliure. Els hi diem sobretot que pensem que l'important és que triïn alguna cosa que han treballat a l'escola per donar-ho a conèixer. Però vull dir, cada centre té la llibertat de... I això es veu, no?, la variació de programes que hi ha. N'hi ha que representen un conte, n'hi ha que t'expliquin el projecte que hem fet... No, la veritat és que és enriquidor i penso que se'n pot treure fruit entre les escoles també, d'escoltar el que fa un i els altres, es dona una mica de això, no? De que es coneguin un als altres.
Mm-hmm. Doncs ara el que dèiem, no? De recuperem la del Coneguem el Priorat, que és aquesta que també tenim aquí l'Elisa i la Carme com a organitzadores o impulsores també de la proposta. I no sé, per començar, tu Elisa, com va sorgir aquesta proposta?
Doncs, a veure, l'any 2016, dins del sistema de gestió de la candidatura del Priorat a Patrimoni de la Humanitat, s'hi van fer unes reunions amb la població i una d'aquestes reunions va ser amb el sector educatiu. Arran d'aquesta reunió va sorgir es va comentar doncs, que molts nens i nenes coneixien bé els pobles que tenien al voltant del seu municipi, però que els que estaven més lluny no els coneixien. A partir d'aquí, a partir d'aquesta primera reunió, es va crear el Fòrum d'Ensenyament, que actualment, doncs, ne formen part mestres, professors, el servei educatiu, prioritat i Consell Comarcal. També tenim representants d'AMPES i d'ajuntaments. I un cop creat aquest fòrum, se va reemprendre pues, aquesta inquietud i aquestes converses amb reunions i d'aquí va sorgir l'activitat del Coneguem el Priorat. La primera vegada que el van fer va ser el 2017, que van fer la prova pilota a la Vilella Alta i com que va tindre molt bona acollida, pues, se va decidir pues, continuar amb l'activitat. Mm-hmm.
I vas dir que, bueno, abans ho heu comentat, no?, que participen totes les escoles de la comarca amb alumnes de cicle mitjà, només. Sí. Sempre es fa amb els de cicle mitjà.
A totes les edicions que hem fet ho han marcat així, és a dir, hem participat tercer i quart de totes les escoles del Priorat, bueno, també tenim la Serra d'Almos i Prades, i després els instituts són els que preparen els tallers que aquell dia fan per conèixer el poble i són els de quart d'ESO de l'Institut d'aquí Falset i també els de quart d'ESO de l'Institut Escola de Cornudella.
Ah, molt bé. I sempre també són els de quart d'ESO.
Algun any potser a Cornudella han sigut tercer d'ESO, però normalment ho ubiquen a quart. Això també ens ho van dir des de l'Institut, que ells veien que per les assignatures que tenien i els treballs i tot, doncs ho ubicaven a quart d'ESO.
I aquest tipus d'activitat, quin cost pot arribar a tenir?
Mira, el cost que tenim, doncs, bueno, primer és en tema d'organització, totes les hores, tant de la Montse, de membres de prioritat, Consell Comarcal que estic jo, però també tots els companys de joventut també estan dins del projecte. A part d'aquestes hores de feina, doncs, tindríem el cost dels autobusos, que aquest any han sigut 7 autobusos que hem hagut de contractar, que aquest cost l'assumeix Consell Comarcal, i després tot el material que necessiten els alumnes per fer els tallers, doncs, que ho assumeixen entre prioritat i el centre de recursos.
Molt bé.
Ho fem així conjuntament.
I els tallers aquests els organitzen els alumnes així espontàniament els que volen ells? Porten alguna direcció?
Els tallers, a veure, en primer lloc funciona de la següent manera. Els alumnes de quart d'ESO dels dos instituts de la comarca van al poble que s'ha decidit, no? Cada any, bueno, cada edició que s'ha fet es decideix un poble. De fet, el decidim entre la gent dels serveis educatius, prioritat i el Consell Comarcal, Fòrum d'Ensenyament, i llavors aquests nois de l'ESO visiten el poble amb gent del poble que els hi poden explicar qüestions rellevants d'aquell poble, no? És a dir, edificis, natura, en funció cada poble el que vol posar en valor. Llavors, a partir de les informacions que ells reben, són els tallers que ells prepararan. És a dir, aquí tenen llibertat, d'acord una miqueta, clar, llibertat dintre d'uns límits, per dir-ho així, no? Perquè han de pensar que van dirigits a nens de cicle mitjà, han de pensar que han de recollir una mica l'esprit del que se'ls ha explicat al poble i també una miqueta en funció del temps que tenen per preparar-ho, que també això és una altra limitació que ells se troben. Yeah. Llavors, d'aquesta manera ells preparen els tallers, no?, que aniran, que oferiran els nens i nenes de tercer i de quart de primària.
Perquè ha dit, m'ha semblat entendre que aquests alumnes de quart d'ESO ho preparen i organitzen els tallers dins d'una àrea, d'una assignatura?
Sí.
Bueno, a l'Institut de Falset ho posen dins de l'assignatura que li diuen CIBE, que és la que també fan serveis a la comunitat i així. I a Cornudella va diferent, no ens han dit mai que ho posin tampoc dins de cap assignatura, però sí que ho intenten vehicular a través d'aquestes assignatures que són així com és de serveis a la comunitat.
Aquest any a Cornudella ho va assumir les socials, no? El professorat de Ciències Socials, perquè l'apartat que ells es van preparar per treballar anava una mica relacionat amb aquest tema, no? Perquè, bueno, ells, després de fer la visita al poble, aquests nois i noies, amb els seus profes, també, cal dir-ho això, no?
Perquè venen no... els profes.
Exacte, també, venen els profes, que seran una mica els que tutoritzaran després aquests treballs al col·le, no? Venen els profes, serveis educatius, el Consell Comarcal, la joventut, gent del Fòrum d'Ensenyament i els veïns del poble. Llavors, clar, ells, en funció del que hi reben d'informacions, hauran de preparar el que dèiem abans. I, per exemple, aquest, què va passar amb aquests de l'Institut Escola de Cornudella? Doncs que ells, pel número d'alumnes que eren i per la disponibilitat que tenien, van preparar un apartat que fa referència a la història, que és l'Observatori de la Batalla de l'Ebre que hi ha a la Figuera. Llavors, per això ho va assumir el de mestre socials. De socials.
Clar. No? I qui decideix? Heu dit que decidiu vosaltres quin poble es treballa, però hi ha algun criteri o la idea és fer-los tots? O...
Bueno. Bueno, el criteri que vam començar des d'inici va ser buscar pobles que no tinguessin escola.
Oberta.
Yeah. Sí. És a dir, clar, enguany a la Vilella ha sigut bonic perquè l'escola encara...
A la Figuera.
A la Figuera encara es manté l'edifici, perquè els altres pobles, com vam anar a la Vilella o a la Torre de Fontaubella a Margalef, no la vam poder visitar, l'escola antiga.
Estava tot abandonat.
O abandonat, o ho utilitzen com amb altres serveis cosa. Que no ens va poder permetre entrar els alumnes a veure l'edifici que era l'escola. En canvi, a la Figuera sí. I s'hi va fer, bueno, la Carme us ho explicarà, s'hi va fer un taller. Però clar, vam dir, doncs, comencem pels pobles que no tenen escola, perquè vegin quina realitat també tenim a la comarca els nens i nenes, i la idea és continuar així fins que se'ns acabin, que esperem que s'acabin aviat, que volem pocs pobles sense escola.
Esperem que sí.
I com es va desenvolupar aquest any a la Figuera?
Bueno, doncs, jo crec que bé, no? De fet, encara no hem rebut les valoracions, però si, per exemple, si fem la lectura com a espectadors, jo en aquest cas, no? I de fet ho hem parlat amb la Montse i amb l'Elisa i amb altres mestres que també aquell dia hi van participar, si fem la lectura com a espectadors, bé, no? Ja, a veure, amb qualsevol edició sempre hi ha coses molt millorables, no? Sí. Però, bueno, doncs, a part de que vam tenir un dia que ens va fer patir una mica, perquè va ser el 3 de maig i fins a l'últim moment estava anunciant pluja, per tant, ens vam arriscar i ho vam tirar endavant, no? Però jo crec que en general sí que va anar bé, també els nois d'ESO que hi parlaves, no?, que estaven als tallers, preguntaven i se sentien com satisfets de l'edició, no? I, bueno, allí es van organitzar en funció, tornem enrere, en funció del que el poble explica com a valors, clar, se treballaran uns tallers o uns altres.
Dona'ns algun exemple dels tallers que s'han fet.
Per exemple, a la Figuera se'n van fer 8 al poble i 2 a l'ermita. És a dir, sí, al poble, un era l'escola, que era el primer any en què es podia fer un taller a l'escola, com ha dit l'Elisa, perquè tot i tancada, l'edifici s'utilitza per activitats culturals i, per tant, permetia conèixer una mica la història i l'espai. Un altre a l'església, un altre feia referència a nom de cases singulars per la seva arquitectura o per la seva història, un altre d'art i paisatge, que ens hagués agradat molt poder anar al que es diu popularment Balcó del Priorat, que és el Coll dels Solans, però resulta que és un lloc una mica, vèiem, una mica perillós. I llavors ens vam posar monera, de la qual es veu el poble, i això va permetre fer un taller artístic, no? Una mica de treball artístic. Edificis singulars, van fer el recorregut sindicat, l'Euterpe, que és el teatre, no? El cafè, feien un recorregut pel poble així, jocs tradicionals que es van fer al pati de l'escola i davall amb un solar que hi ha, com ara les bitlles o saltar corda. De fet, no hi havia un joc tradicional del nostre poble concret, no? La gent no el recordava, però vam recuperar les bitlles que són prou populars a la comarca, no? I llavors de flora se'n van fer dos que van ajudar a apropar els alumnes a la coneixença d'algunes espècies que, tot i que es veien a la figuera, moltes es localitzen a tota la comarca, no? I a la tarda, dividit en dos grans grups, es va fer l'ermita de Sant Pau, que s'hi va fer taller d'observació i orientació, i l'altre, aquest més històric, que és l'Observatori de la Batalla de l'Ebre. Jo sí que voldria dir, no, que sempre quan se'ls diu tant als nois de l'ESO com després, la idea és una miqueta que no es tracta de fer una coneixença turística del poble, que a vegades sí que hi pequem una mica, perquè clar, allò que s'ensenya potser és el més destacat, però intentem que aquestes activitats ajudin a conèixer el poble, no? A implicar-se. I trobo que això a la Figuera, no sé si ho vam aconseguir amb els nois i noies, però el que sí que vam aconseguir és que molta gent del poble es fes voluntari per ajudar tant el dia que els de l'ESO van venir a fer el recorregut com el dia dels tallers, no? Vull dir, va haver molta gent del poble d'acompanyament i trobo que això va anar bé pels que venien i també va anar bé per la gent que vam fer l'acompanyament.
Bueno, jo us he de dir que la meva neta va participar i em va dir que s'ho havia passat molt bé.
Fa de bon sentit.
I havia agradat molt, de veritat.
I quan heu parlat de tots els alumnes de cicle mitjà, de quart d'ESO, més o menys quin volum és, per curiositat, a nivell de comarca?
Doncs mira, en guanyen en total uns 233.
De cicle mitjà, eh?
No, en total, és a dir, són uns 154 de primària i uns 79 de secundària.
Mestres, acompanyats.
Sí, a part dels mestres.
La gent de joventut del Consell Comarcal.
Déu-n'hi-do, quina moguda.
L'organització és complexa, no? Perquè és molta gent i, a més, vull dir, jo pel que vaig veient a l'escola, no? Són quatre d'aquesta escola, quatre de l'altra, i per tant les línies de busos i tot és prou...
Abans has comentat que el no havíeu rebut encara la valoració. Com la feu, la valoració d'aquesta activitat?
S'ha fet a través de qüestionaris online, no? Perquè, bueno, ens hagués agradat poder fer una valoració especialment amb els mestres i professors així en directe, però veiem que és un moment del curs que també tothom té molta feina i això de convocar reunions ho veiem una mica difícil. Llavors la Montse i l'Elisa van proposar de fer això, doncs, no? Un qüestionari online, un va dirigit als mestres participants i els altres i un altre dirigit als alumnes de l'ESO que van fer de monitors, no? També perquè estic segura que tenen una opinió de com els va funcionar i que, bueno, ens poden ajudar a millorar les edicions properes.
Ja teniu previst per l'any, pel curs que ve, o no?
Encara no.
No es pot desvetllar? Ja hi veus unes cares aquí? Que...
No. Normalment a setembre, quan comencem el curs, fem reunió de fòrum d'ensenyament i allà és on ja intentem decidir el poble i la data, perquè clar, trobar una data que vagi bé a tothom, ho hem de decidir amb molt
amb
de temps.
Sí. Bueno, clar, a principi de curs, quan s'hi fa, no, ja marques allò a l'agenda i ja saps que aquell és el coneguem. Guardat.
Mm-hmm. Bueno, doncs el curs que ve ja ens ho explicareu.
Heu parlat, és la cinquena edició, no, quarta?
És a dir, a poble, quarta
viva, no? Quarta en vivos. Vale.
I l'any passat van fer una extraordinària que els alumnes de l'institut sí que van preparar tallers, però cada grup d'alumnes va preparar un taller per un poble. És a dir, cada escola va fer coneixença d'un valor del seu propi poble preparat per uns quants alumnes de l'institut.
Ah, molt bé.
Perquè no podíem moure tots els nens i nenes pel tema del Covid, de la Covid.
Va ser un esforç, també,
sí,
no?
Sí, va ser molt complicadet, però bueno. Sí.
Nosaltres, jo també, bueno, hem tingut la valoració de la neta de la Dolors, no? Però jo també a l'escola el que he sentit amb els nens i nenes que hi vam participar és que els agrada molt el trobar-se amb nens i nenes d'altres escoles.
Sí,
no?
Això també m'ho va comentar la Martina.
Vull dir, sí que nosaltres ens anem trobant amb els companys de l'ASER, però al final ens trobem, doncs, bueno, no sé, uns quantes vegades a l'any, però tampoc moltíssimes, però clar, la resta de nens i nenes de la comarca, doncs, bueno, ho valoren molt positivament, això, de poder crear aquests vincles. I sí que alguns ens van comentar això de barrejar-me amb, no?, algun recel així inicial, però després molt, molt positiu. Això sí que és el que més han remarcat.
Jo crec que sí, que això també era un dels propòsits, no? Perquè ja sabem que aquí la comarca, a veure, per les zones que som, no? Per la fórmula organitzativa de les ERs, ja, els nens se coneixen de la mateixa ER, però això de viure tot un dia sencer, no? Nens amb grups, no? Que l'Elisa, sí, a més munta uns grups barrer, que fan esgarrifar. Doncs no, que està molt bé, perquè...
Els muntes tu, els grups?
Sí, sí, bueno, sí. Hi ha escoles que marquen, per exemple, Falset, que és l'escola que hi ha més nens i nenes, sempre fem normalment 8 grups, doncs ells ja em distribueixen tots els de 3 i quart amb 8 grups, que molt normalment omplin 9 o 10 de Falset, i després la resta doncs, vaig pobles. Omplint amb altres pobles, molt intentant bé. Posar el màxim de varietat que podem, perquè almenys hi hagi almenys això, 4 o 5 pobles, nens, bueno, nens i nenes de pobles diferents a cada grup.
I fins i tot els mestres acompanyants tampoc estan barrejats al grup, sí, sí. No? Llavors això també és molt interessant, perquè clar, permet... Sí que aquell dia tothom va per feina, però bueno, hi ha les estonetes que mentre els nens fan relació. El taller, hi ha la relació entre els mestres, no? L'hora de dinar, els moments de pausa, doncs això també enriqueix.
Fan equip,
no?
aquell grup amb els mestres i alumnes fan equip.
Bueno, i també en aquell moment, no? Que aquell nen o aquella nena té una necessitat i la seva mestra no hi és perquè està en un altre grup, no? Aquest poder-se dirigir a un altre mestre, a un altre adult, bueno, no? Aquest punt de xarxa, de guardar-se. No?
Sí. Això m'ho van anomenar, no? La Martina diu, i és que he conegut nens d'altres pobles.
I la relació també de primària en secundària, que és una activitat també està molt bé. És un altre dels objectius, no?
Molt bé, doncs endavant, perquè la veritat és que pel que es veu, no... Dóna molt de sí aquesta activitat.
Bueno, i pels pobles, per exemple, com ara la Figuera o els altres que han visitat, que es troben en la mateixa situació, que l'escola no és oberta i que nens durant un dia, nens al poble se'n veuen pocs, vull dir, bueno, ara en aquesta hora el dia és més llarg i quan arriben de les altres escoles surten al carrer, però clar, no hi ha la vivència de l'escola, no? Doncs bueno, jo, amb la gent que he parlat del poble... va ser emocionant, vull dir que ho van viure molt bé, perquè bueno, van recuperar el soroll de criatures al carrer.
Clar, a més estem parlant de 200 criatures amunt i avall, no?
I no, i val a dir, per exemple, que la Carme, que la implicació de la gent del poble, que és, ser, i a sí, més és molt important, també és un 50% de l'èxit, no?, que s'impliqui...
Van sortir voluntaris sense que fossin voluntaris.
Això és molt bonic.
Sí.
Bueno, i no sé si ens voleu afegir alguna cosa més sobre el Coneguem, no?
Que continuarem.
Sí, sí, que continuï, que és una activitat molt rica.
Tot i que no ens podeu desvetllar el pròxim... pròxima ubicació, però seguirem. I llavors, Montse, ara te volia comentar també que, bueno, sabem que des del CRP també organitzeu el que és la formació al professorat, no?, dintre del Pla de Formació de Zona. I, bueno, et volíem preguntar una mica, tinguent en compte en aquest marc de pandèmia que encara arrosseguem, doncs una mica com ha anat aquest curs, quina valoració en fas, participació...
Bé, aquest curs, com que ja portàvem l'experiència del curs passat, vam ser molt curosos a l'hora de programar activitats, perquè, primer, el curs passat ens vam adonar compte això, que no és un igual una activitat virtual que una presencial, que algunes funcionen molt bé i d'altres no. I llavors una altra cosa que ens vam adonar, que em vaig adonar, és que va començar a sortir formacions virtuals, però a quantitat, una gran oferta. Què va passar? Jo vaig veure, no?, que va haver un moment, potser al ser una novetat, ai, mira, això és interessant, algun mestre m'ho va comentar. Yeah. M'he apuntat amb aquesta perquè he vist que era interessant. Clar, nosaltres des del CRP anava donant difusió de les activitats que des del mateix departament s'organitzaven, i clar, era com a golos, és a dir, fem aquesta activitat i l'oferim a tothom. Clar, només calgué. Clar. I clar, llavors, jo veig això, que molta gent se va anar inscrivint a moltes activitats pensant-se que potser la facilitat de fer-la des de casa i virtual, doncs bueno, seria, vull dir, podria fer-les, però al final van tindre com estar sobresaturació de tanta formació. I algun mestre m'ho va dir, no? I nosaltres, clar, a l'hora de preparar el pla de formació de zona d'aquest curs, el que vam tenir molt en compte són les demandes a centre. I llavors vam prioritzar els pocs, perquè tenim molt pocs recursos econòmics per poder fer formació, ni tenim, però poquíssim. La majoria de formacions són sense cost les que hi ha dintre el pla de formació de zona. O formacions que el departament ja té uns formadors, com per exemple són totes les del LIC, o ara que tenim els mentors digitals. Total, que vam prioritzar aquests diners pels centres. I llavors la majoria de centres els van poder oferir poques hores de formació, però un taller que podia ser ja com un... per començar un, algun altre tipus d'activitat formativa més entre iguals, entre el centre. Mm. I alguna ZER doncs, va dir, farem aquest taller de 6 hores amb aquesta persona, en un format d'expert, exter al centre, i llavors continuarem amb un grup de treball per profunditzar tot el que ens ha aportat aquesta persona formadora externa. Mm-hmm. Llavors el que hem fet és prioritzar aquestes formacions, i llavors les formacions també que hem prioritzat són les que se fan que els docents venen com a representants del centre, els seminaris que n'hi diem de coordinació, com és el de cap d'estudis, el de coordinació primària i secundària, el d'especialistes, que aquí participen no com a que vol aquell mestre formes, sinó yeah. perquè hi van representant de, com del centre per fer actuacions més en xarxa a tota la comarca. Mm-hmm. I llavors sí que hem fet algunes activitats, però molt poques, adreçades així, obertes a tots els docents, però ja tinguem l'experiència de l'any passat. Llavors han fet més que reconferències, que sí que han tingut molta inscripció, n'han fet 4 al llarg del curs, i un curs de matemàtiques, de didàctica de la matemàtica, que era el tercer any que la fem, però com a de continuïtat. I el que s'ha vist és això, aquest curs, si no és presencial, no té èxit. Perquè, clar, el primer any va tindre molt èxit perquè hi havia els formadors portaven tots tipus de material, podien manipular els mestres. El segon any, que es va fer virtual, ja va bé, i no va haver gaire bona, i aquest any l'han pogut fer allò rascant d'aquella manera perquè ha hagut poca inscripció, la veritat.
Però aquest any ja, tots aquests que has dit...
Mira, aquest any...
Era presencial, els seminaris, no, tot això, tot virtual.
Els que només han pogut fer presencials, que això ho deien les instruccions de començament de curs, els que eren formació en centre, és a dir, els que era un claustre d'un centre o d'un ASER. Però tots els que barrejàvem de diferents, com els seminaris, els han fet tots virtuals. Però bueno, els seminaris encara van funcionant, però depèn quina activitat, jo penso que és molt difícil. I llavors també nosaltres també de dir, fer més activitats, vam dir no, per això, per la gran oferta que hi ha. És que hi ha tanta oferta ara, que organitza directament el departament i que fan altres entitats o institucions.
Mm-hmm. I com ara, tu quins avantatges i inconvenients veus? El fet de fer la formació.
Home, a mi molts mestres m'ho han dit, per exemple, els seminaris de coordinació que fem de primària i secundària, no? T'ho diuen, perquè ho dius, podem fer presencial, però s'estavien el desplaçament i temps, i això és important, i a vegades per segons què no cal ni moure't, no? Ni perdre aquest temps. Uh-huh. I això seria, no?, un avantatge. I el que t'he dit, un desavantatge, és que moltes activitats perden bastant de la seva essència.
Sí, sí. Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més. Nosaltres estem acabant ja el temps que tenim assignat en aquest programa, però si voleu afegir alguna cosa, doncs us donem les gràcies per haver-nos donat tota aquesta informació. La veritat, penso que són coses que s'han de donar a conèixer perquè tenen molt valor i molta feina al darrere, i la veritat és que, i a més, que són molt profitoses, vull dir que tant pels alumnes com pels mestres, és molt enriquidor tot això que esteu fent. Així que endavant.
Moltes
gràcies. Esperem l'any que ve que ens expliqueu allà on heu pogut anar i com ha anat tot.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs bé, nosaltres arribem aquí en el programa L'Art d'Educar i donem pas al programa El Planeta. Us recordem que podeu sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Sol de Vila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i un bon estiu.
Bon estiu, que provi! Bon estiu, que provi!